Unitat 12. El misteri de la fossa atlàntica. La primera notícia sobre el que els diaris i els altres mitjans de comunicació han anomenat més tard el misteri de la fossa atlàntica la va tenir Alba el matí de dimecres 12 de juliol. La xica seia en les pedres de l'embarcador de Pontebranca al costat del seu amic Xavier, suportant el soroll que des de feia poc eixia del radiocasset que tenia encès un home vestit amb una cridanera camisa groga assegut a pocs metres d'ells.
Sí, estava així, a l'embarcador, amb les pedres enteviades per la calor, però jo per mi ja m'acostaria a la platja, que l'aigua ha d'estar molt bona.
Va pensar Alba. Era quasi migdia i l'home de la camisa groga va moure el dial del seu aparell, tot buscant una altra emissora. Al cap de poc es va escoltar la musiqueta que anunciava els butlletins informatius i l'home li va deixar amb cara de satisfet. Alba hi va prestar atenció. No és que les notícies foren la seva secció preferida, però li agradava escoltar-les. Encara que moltes no li deien res, sempre n'hi havia alguna que li cridava l'atenció i que després li agradava comentar a casa, amb els seus pares i el seu germà. Després d'algunes informacions que la xica va jutjar rutinàries, la veu de la locutora de la RGA va anunciar una connexió amb la seva corresponsal a La Corunya. Aquesta va començar a transmetre una crònica que, al cap de poc, Alba va seguir amb interès creixent.
I els vaixells Alborada i Cheitoso, que pescaven a unes 350 milles del cap de Finisterre, a la rodalia de la zona coneguda com la Fossa Atlàntica, albiraren a mitja vesprada una resplendor localitzada en una zona situada a 16 graus 30 minuts de longitud oest i 46 graus de latitud nord. Es van acostar aproximadament a 2 quilòmetres de la zona de la resplendor i van distingir clarament una taca lluenta que s'estenia per la superfície de la mar. Com que sabien que en aquella zona s'havien realitzat, fins fa ben pocs anys, els tristament coneguts abocaments de residus radioactius, van tenir por d'acostar-s'hi més. Van girar cua i van comunicar el seu descobriment a les autoritats de la Comandància de Marina. Posats en contacte per ràdio amb José Lousao, patró de l'Alborada, ens ha confirmat els fets que acabem de relatar i ens ha informat que la taca lluenta semblava que s'estenia i que no li recordava res del que havia vist en la seva llarga vida de mariner. Que no es va atrevir a acostar-s'hi més, per si de cas fora una mala cosa. A la Comandància de Marina, l'única cosa que hem aconseguit ha estat la confirmació de la notícia que hem donat al començament de la nostra crònica, però no hem pogut obtenir cap dada més, ni cap valoració oficial dels fets.
La crònica del corresponsal va acabar i al cap de poc, amb l'oratge, va acabar també l'espai de les notícies. Ni l'home de la camisa cridanera, ni molt menys Xavier, que continuava amb la vista obsessivament fixada en les oscil·lacions de la boia, semblaven impressionats per la notícia. Alba va intentar comentar-la amb el seu amic.
Xavier, has oït això de la taca lluenta? El que acaba de dir la ràdio que hi ha a la fossa atlàntica?
De quina ràdio parles? Una taca lluenta, dius?
Va comentar Xavier sense fer-li gens de cas.
Res, va, deixa-ho, són coses meues.
Va dir Alba, vist l'escàs interès del seu company. Ella es va alçar, es va espolsar amb les mans la culera del pantaló. Va agafar la tovallola que tenia al costat i va dir...
Vaig a la platja. No sé per què em quede així, sense traure profit d'aquest sol tan bo. Si vols venir-hi després, seré on sempre, a prop de les roques de la Pinada. Fins ara!
Agustín Fernández Paz. Les flors radioactives. Edicions Bromera.